Bona tarda, des de la sala de plens de l'Ajuntament de Ripollès. En breu, començarà la retransmissió del ple extraordinari de l'Ajuntament. En aquesta sessió es porten a aprovació les noves ordenances fiscals per l'any 2020. També es tramitarà l'aprovació inicial. També s'aprovarà, volem dir, també es tramitarà l'aprovació inicial de la liquidació dels tres patronats de l'Ajuntament, que es dissoldran a finals d'any per integrar-se a l'estructura de l'Ajuntament. Quan al punt principal, els impostos i les taxes són continuistes. Com a canvis principals, destaquen els ajustos i la simplificació dels preus dels serveis d'esports i els nous estímuls en relació al parc d'habitatges. Es bonificarà l'IBI dels pisos que es posin en lloguer a través de la bossa d'habitatge segur de l'Ajuntament i es penalitzaran els pisos buits dels grans tenidors. Comença el ple, té la paraula l'alcalde de Ripollet, José María Osuna.
Molt bona tarda a tots i totes. Comencem aquest ple extraordinari en aquest mes d'octubre, en el qual es porten punts importants relatius a les ordenances fiscals per l'any 2020, així com l'aprovació inicial de la dissolució dels patronats. En primer lloc, excusem l'assistència del regidor de Decidim, senyor Fran Sánchez, del regidor de Ciutadans, Francisco Javier Tapia, i per ara no ens consta tampoc la seva excusa, però no hi és present, la regidora de SOM, la senyora Melody López. Així doncs, comencem aquest ple amb el primer punt, que és relatiu a l'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals reguladores de taxes i impostos i ordenances reguladores de preus públics per l'exercici 2020. Cedeixo la paraula per tal que les expliqui la primera tinent d'alcalde, la regidora d'Hisenda, senyora Pilar Castillejo. Endavant.
Sí, gràcies, alcalde, i bona tarda a les persones que heu vingut al ple o que ens esteu escoltant. Primer de tot, agrair el treball dels treballadors municipals per la tasca d'elaborar aquest expedient de modificació de les ordenances fiscals. És una feina àrdua on tothom de la casa ha col·laborat i, per tant, agraïm l'esforç de tothom. Amb alguna taxa en concret hem fet canvis importants i ha significat molta feina per alguns serveis i, per tant, agraïm l'esforç de tot i agraïm també les aportacions dels grups municipals que ens les han fet arribar i que ens han permès tenir unes ordenances una mica més a gust de tothom. Us explicarem els principals canvis que portem amb aquestes ordenances. Pel que fa als impostos, ja sabeu que són els més encorsetats per les lleis i, per tant, els que ens permeten unes modificacions més regulades, però tot això hem pogut encabir algunes de les coses que volíem fer. En concret, l'impost de l'IBI sobre els béns immobles, hem pogut incorporar dos canvis que són importants pel que signifiquen, no? Perquè ens permeten posar mesures, encara que siguin petites, però podem posar mesures des dels impostos que afavoreixin l'emergència habitacional, no? Sabem que a Ripollet tenim una crisi molt greu d'habitatge, sabem que tenim desnonaments i totes aquelles eines que puguem posar per donar una mica d'aire amb el tema de l'habitatge, doncs benvingudes siguin. I amb l'impost de l'IBI nosaltres hem pogut incorporar dues i bueno, estem contents de poder-ho fer. Una és una bonificació del 80% amb aquells habitatges que regulin el preu amb una norma jurídica i que formin part de la borsa de lloguer de l'Ajuntament de Ripollet. És una manera que ens permet facilitar l'accés al mercat de lloguer a aquells sectors de població que ho tenen més complicat i, per tant, hem pogut introduir aquesta mesura gràcies a una modificació normativa i, per tant, la incorporem. I una segona que ja sonarà, perquè no és nova en aquest ple, ja vam fer un intent, que li diem, de gravar els pisos buits, un intent que, degut a que una manca de regulació i de definició de què eren els pisos buits, doncs era molt complicada d'aplicar. Ens ha portat temps d'intentar treballar amb això amb molt pocs resultats i l'actual reglament sobre els pisos buits ens permet ara, per fi, poder portar això amb seguretat de que es podrà tirar endavant i podrem posar aquest recàrrec sobre els pisos buits. És un recàrrec del 50% amb aquells habitatges que, segons aquest reglament, doncs siguin definits com a pisos buits. És un reglament que també defineix molt bé quins són els usos que queden exclosos d'aquests pisos buits, no? Quins són els pisos buits i quins no ho són, i que està adreçat bàsicament als grans tenidors, no? amb els grans propietaris que tenen molts pisos i que, bueno, això que diem, no? Que molta pisos sense gent i gent sense casa. Per tant, tot aquell, allò que sigui acaparar habitatge buit només per res, no? Per usufruc sense que en puguem treure benefici, sense que puguin ser utilitzades les cases, doncs tot això ho podrem multar-ho i demanar que incentivem també que surti al mercat aquestes grans borses d'habitatge que els grans tenidors tenen aturades i que facilitaran també l'accés a l'habitatge. Doncs, per tant, amb aquestes dues mesures urgents en matèria d'habitatge i de lloguer, doncs, podem fer aquestes accions també des de les ordenances fiscals per intentar pal·liar els efectes de la crisi de l'habitatge. Perdó. A l'impost de l'ICIO també presentem una modificació, que és un tema en el que venim ja treballant des de fa anys. En Ripollet fa temps que estem compromesos amb la retirada de l'amiant i amb aquesta modificació de l'ICIO continuem amb aquest compromís de tenir un espai lliure d'amiant al nostre municipi. Des de l'Ajuntament ja estem desenvolupant les accions per tal de que els edificis municipals i els equipaments es puguin anar retirant l'amiant i el que fem ara és incentivar també que les persones puguin retirar l'amiant de les seves propietats, dels seus habitatges, de les seves empreses, dels seus comerços, incentivant amb això d'aquesta manera. El que fem és una bonificació d'un 90% sobre l'impost de l'ICIO amb aquelles persones que retirin l'amiant de les seves llars. Un impost que s'aplica sobre la part de la quota que sigui reflectida sobre l'amiant. Hem pogut aprofitar una part de l'impost que ens ho permet, declarant això com per un ús social, però bueno, ens permet declarar aquesta bonificació amb l'IBI i, per tant, incentivar la retirada de l'amiant, de l'ICIO, perdó. Amb les taxes i preus públics, d'una banda, incrementem la taxa de llicències en aquell epígraf que fa referència als salons de lloc. Amb això el que volem és desincentivar aquelles activitats que tenen que veure amb la ludopatia i, per tant, no permetre que aquestes activitats es desenvolupin tan lliurement al nostre municipi. Per tant, incrementem aquesta taxa, la passem de 6.000 i pico euros, de 7.000 a 14.000. I també, com un preu públic, eliminem el preu públic del cafetí. Nosaltres considerem que el cafetí és un servei socioeducatiu, en aquest cas adreçat a adolescents i a joves, de la mateixa manera que tenim el centre obert de la placeta adreçat a infants, doncs, i en el mateix sentit que un és gratuït perquè és un servei socioeducatiu que ofereix aquest Ajuntament, doncs igualment el cafetí el classifiquem d'aquesta manera i per tant és un servei que oferim des de l'Ajuntament gratuït als joves que així ho necessitin. Eliminem el preu de l'expedició de documents a tots els informes vinculats al reagrupament familiar. Ajustem els preus de la grua al nou contracte vigent, un nou contracte de la grua amb uns preus que són els que venen establert per aquest contracte i, per tant, ajustem els preus de la taxa amb aquests preus del servei, no? tal com queda licitat. I després fem una modificació important, jo crec que és el renovem de dalt a baix, tota la taxa referida als serveis esportius. Hem fet un treball important per tal de renovar-la, d'adequar-la als serveis que realment estem donant, d'actualitzar-la. Entenem que ajustem amb això el preu d'aquest servei amb el preu que en realitat té el servei del cos. Les taxes s'assemblen més, ajuden una mica més a cobrir el preu real del servei dels serveis esportius, ens acostem més a la despesa real i ens permet també avançar en la modernització i la millora dels equipaments esportius que tant ho necessiten. I si volem millorar els serveis que donem des d'allà, també és necessari pagar un preu més just per ells. Dintre d'aquesta renovació de tots els preus dels equipaments esportius, dels serveis esportius, un canvi important que fem és eliminem una diferenciació que hi havia entre les persones d'origen local i els que no ho eren. Era una discriminació clara per raó d'origen i, per tant, apliquem el principi d'igualtat tributària amb tota la taxa dels serveis esportius. Mantenim amb moltes coses els preus que teníem antigament, mantenim els preus amb els cursets de la piscina a les escoles de l'institut, mantenim els preus als col·lectius vulnerables, que són majors de 60 anys, i també els col·lectius amb necessitats especials. Eliminem aquesta taxa que hi havia per a la utilització de la piscina pels casals d'estiu. Hem tingut cura de que tots els col·lectius que puguin ser considerats d'interès general hem ampliat també a persones físiques, no només a les jurídiques, perquè puguin tenir una bonificació. I els abonaments és el que hem tingut especial cura. Quan hem modificat aquesta taxa, el que hem tingut, el que hem primat és sempre l'abonat per sobre del que ve només una vegada a utilitzar aquests equipaments esportius, perquè és el que volem potenciar, no? Que la gent sigui abonada al poliesportiu i l'utilitzi de manera suficient. En aquest cas, tots els abonaments, hem eliminat la matrícula per tots els abonaments i, a més, hem fet una mitjana entre el preu local i no local. Eliminem aquesta diferència, acostem el preu al cost real del servei, l'acostem perquè continua sent un servei deficitari, però acostem una mica el preu, i, com dèiem, intentem mantenir uns serveis cada vegada que donin millor servei al poble de Ripollet. Tot i aquest preu que hem dit que fem una mitja entre el local i el no local i representa un increment pels usuaris, els preus continuen sent molt baixos comparats amb tota la província, no? Continuen sent uns preus molt raonables i molt baixos. Per exemple, l'abonament familiar, no? En el que és per tots els membres de la família i que t'inclou tots els serveis del poliesportiu, piscines, cobertes, descobertes, poliesportiu, búlder, gimnàs, pista d'atletisme, i incorporat també el búlder amb aquest abonament, té un preu de 31,60 euros al mes per tota la família, i l'increment que hem incorporat aquí és només de 3 euros. Estem parlant de 3 euros per tota la unitat familiar, per tant, són menys d'un euro per persona només en famílies de 3. No? Si repasseu algun dels preus, les pujades són d'aquest nivell de significatives. No? Estem parlant d'un euro al mes amb l'abonament individual d'un euro i mig, o per exemple, bueno, doncs el que fem per exemple amb aquells serveis que estaven molt massificats, permetre només que siguin pels abonats, de manera que eliminem aquesta massificació. No toquem preus, però són accessos només per les persones abonades. En tot cas, entenem que els veïns i les veïnes de Ripollet, tant els abonats, tots els usuaris de les instal·lacions esportives, el que tindran amb això és una variació molt petita amb el preu, amb els abonaments, i el que sí que veuran en breu serà doncs, totes aquestes rehabilitacions i millores amb els serveis amb els que estem treballant des de fa temps. En resum, a banda, no, d'aquest tema de l'esport, incorporem aquestes mesures per fer més accessibles els nostres serveis socioeducatius, per desincentivar la ludopatia, per incentivar la retirada de l'amiant, i incorporem mesures davant de l'emergència habitacional bonificant, com dèiem, la incorporació a la borsa de lloguer de l'Ajuntament o aplicant recàrrecs amb els grans tenidors dels pisos buits. Creiem que són unes ordenances amb un marcat caràcter social i que ens fa avançar en com intentem des de fa temps amb una fiscalitat cada vegada més justa i més social. Gràcies.
Gràcies, senyora Castillejo. Coordinador de posicionaments, senyor Montanui.
Gràcies, alcalde. En aquest cas, donarem el nostre vot favorable, però, com és lògic, també no obviarem que de nou Esquerra Republicana dona el seu vistiplau. El seu vistiplau amb la responsabilitat política que actualment ostenta, és evident. Aquest vot favorable evidencia els acords programàtics que estem treballant conjuntament, com tampoc podem obviar que els acords que puguem arribar o assolir ja han estat transmesos al nostre electorat des del nostre propi programa electoral. Per un altre costat, també volem manifestar que no podem compartir el 100% de la gestió de les ordenances fiscals 2020, perquè de ben segur nosaltres ho faríem d'una altra manera. I és per aquest motiu que el vot de confiança el mantenim amb les certes reserves que són lògiques, perquè només des de l'oposició i amb la responsabilitat política de la que la ciutadania ens va atorgar és d'on podem ara mateix vetllar perquè els recursos econòmics derivats arribin amb la responsabilitat a la ciutat de Ripollet. Gràcies.
Gràcies, senyor Montanui. Per part de Ciutadans, senyor Gavarro.
Sí, bona tarda. Amb el grup de Ciutadans hem tingut per primera vegada una gran contradicció, perquè hem de reconèixer que no són unes ordenances massa dolentes. Certament hi ha hagut altres que han estat més infumables. Però el nostre vot serà contrari i els hi vaig explicar el per què. Primera, doncs perquè, senyor alcalde, jo he sobreviscut ja en aquesta corporació a tres alcaldes i crec que la cortesia política sempre havia fet de donar peu, tot i que tinguin vostès majoria, a que puguin participar o oferir la possibilitat de presentar doncs, alguna alternativa als grups polítics restants. Ningú ens ha manifestat això. Avui la premsa manifestava que estem en un gran malestar. No, no és malestar, vull dir, reconeixem la seva majoria, però la cortesia, repeteixo, perquè avui estan governant amb majoria, al millor d'aquí uns quants anys, doncs no la tenen. I jo els hi agrairia doncs, que donguessin aquesta opció a tothom. I després, perquè hi ha diverses qüestions que no compartim d'aquestes ordenances que els hi vota a favor Esquerra Republicana. No compartim doncs, que als ciutadans de Ripollet se'ls apugi el preu del poliesportiu amb aquesta benentesa de que hem d'unificar criteris i la discriminació no és possible. I no compartim l'oportunitat, sobretot, que deixem passar l'oportunitat, repeteixo, de poder baixar el preu de l'IBI. Senyors, venim, estem immersos en una reforma catastral que s'ha practicat amb nocturnitat i amb traïdoria i que el ciutadà de Ripollet no en serà pràcticament conscient fins al moment que li arribi el rebut a la seva entitat bancària. S'estan augmentant els valors catastrals de les vivendes de Ripollet, s'estan augmentant alguns d'ells, bastants, entre un 30 i un 50%. Això afecta, senyors meus, afecta no només a l'IBI, afecta també a l'impost de successions, afecta a l'impost de transmissions patrimonials i afectarà també a les anomenades plusvàlues popularment per part del que ven un habitatge. Vostès saben amb aquests valors catastrals nous que ens vindran l'efecte que tindran a la butxaca dels ciutadans? Segurament Emperat Roca Guinarda fa uns quants segles enrere amb el trabuc a la mà no ho hagués fet millor que vostès. Els hi puc assegurar. I per aquest motiu, doncs perquè considerem que això es convertirà en un espoli fiscal a la butxaca dels ciutadans, nosaltres hi votarem en contra.
Gràcies, senyor Gavarra. Per part del PSC, senyor Tirado.
Sí, bona tarda a tots i totes. Vagi per endavant el sentit del nostre vot. Nosaltres avui ens abstindrem a les ordenances municipals que presenta el govern i m'agradaria explicar els motius, que són bastant senzills. En principi, no podem votar a favor d'aquestes ordenances perquè trobem que són molt continuistes. Falta valentia, en el sentit de que hem trobat a faltar la proposta de tarificació social. Nosaltres és un tema que portem al programa electoral. Pensem que Ripollet mereix tenir impostos més socials, on paguin més els que més tenen i menys els que menys tenen, i això només es pot fer amb una tarificació social. Després, tampoc ens agrada la pujada dels preus del PAME. Quan es diu que només pujan 3 euros, efectivament 3 euros és poc, segons es vegi, però és un 10% de pujada. I no ens agrada que la gent del poble, la gent del nostre municipi, els nostres veïns i veïnes, siguin els perjudicats per baixar la tarifa a la gent de fora. O sigui, això s'hauria d'haver mirat millor i no ens ha agradat i ho hem de manifestar perquè pensem que no és de justícia que s'apugi un 10% les tarifes a la gent del poble. I per altra banda, el que sí que hem negociat i estem orgullosos que des de l'oposició puguem fer política positiva al final per millorar les condicions de vida i sobretot l'economia de les famílies de Ripollet, és que el proper ple es presentarà una moció que hem negociat amb el govern amb dos punts d'acord, però un d'ells molt clar, que és que hem aconseguit que es contrarresti la pujada de la taxa per la revalorització cadastral amb una baixada equivalent del tipus impositiu, seguint uns criteris, una avaluació que haurà de realitzar el govern cas a cas d'aquesta pujada i que s'haurà d'ajustar aquesta taxa en els propers anys. Jo crec que això és una bona notícia, una notícia d'un acord important entre el govern de Decidim i el PSC, que aconsegueix que almenys s'estudiï i es posi sobre la taula un tema preocupant, que ha preocupat a molta gent, com bé diu el senyor Gavarra, amb pujades dels valors cadastrals entre el 30 i el 50% en alguns casos, que suposaria unes pujades de IBI molt importants els propers 10 anys. quan s'acabin les bonificacions i amb aquesta mesura que aprovarem al proper ple ordinari del 31 d'octubre, jo crec que ajudarem a que les famílies doncs, amb els propers anys, quan s'hagin de revisar de nou les ordenances, les condicions vagin ajustant-se amb la mateixa celeritat que es van pujant els valors cadastrals de les vivendes. Per tant, per aquests dos motius que deia sobre el tema dels preus del patronat i de falta de tarificació social i per l'acord que hem arribat per la revisió de la tassa de l'IBI per futurs anys per anar-la ajustant, el nostre vot serà l'abstenció. Gràcies.
Gràcies, senyor Tirado. Senyora Castillejo.
Sí, gràcies. En primer lloc, agrair que puguem tirar endavant aquestes ordenances fiscals, només amb el vot en contra de Ciutadans, per tant, crec que és un suport important d'aquest ple amb les ordenances fiscals, només amb aquests vots en contra. Agrair especialment a Esquerra el vot favorable que ens permet augmentar el suport per tirar-les endavant. I després comentar breument les intervencions que han fet els portaveus de cada un dels grups municipals. Pel que fa a la participació per elaborar aquestes ordenances, sap el senyor Gavarra que la participació està garantida perquè tenim, o sigui, és una aprovació inicial i comencem un període d'al·legacions, però tant està garantida qualsevol aportació que vulgui fer perquè serà recollida, com també sap perfectament en quina època treballem les ordenances fiscals i que si hi havia alguna proposta a fer, doncs és cert que no li hem fet una invitació especial perquè la faci, però sap que estem oberts a rebre qualsevol aportació que pugui fer tant en aquest sentit com a qualsevol tema que estem treballant. No? La feina de l'oposició no és només quan nosaltres els cridem, sinó que és una feina contínua el que estem a l'oposició, per tant, estem sempre oberts a les aportacions que ens puguin fer i en aquest cas de les ordenances continua garantida perquè estem, com dèiem, amb aprovació inicial. La valoració cadastral no se fa amb nocturnitat i alevosia, al contrari, és de les poques vegades que hem obert una oficina especial per informar el ciutadà sobre aquesta nova ponència dels valors cadastrals. És un espai en el que estan molts ciutadans baixant les notificacions i entenem molt bé de quina manera s'està efectuant, una publicitat i una transparència que jo crec és exemplars. I per últim dir que en cap cas això serà un espoli fiscal com vostè ha dit, perquè nosaltres aplicarem amb molta responsabilitat les eines que ens dona aquest Ajuntament, les eines que tenim per poder compensar aquestes pujades en el moment que sigui necessari. No serà un espoli fiscal perquè nosaltres som responsables. Entenem que aquest municipi requereix i ens demanen cada vegada més els veïns i les veïnes uns serveis millors, ens demanen que els carrers els volem més nets, ens demanen serveis que siguin millors, això té un preu, però nosaltres som molt conscients del nivell socioeconòmic dels nostres veïns i veïnes i per tant mai, en cap cas, això serà un espoli fiscal. Actuarem sempre amb responsabilitat i és per això, com que som molt conscients de que volem treballar amb la mirada posada en que això sigui compensat i d'alguna manera arribem a un equilibri, no ens ha costat gaire arribar a aquest acord amb el Partit Socialista, no? Que en parlàvem, doncs, tant un com altres volíem trobar un equilibri, doncs analitzem aquesta pujada gradual en els propers anys i analitzem de quina manera això ha de ser un exercici de responsabilitat per poder cobrir les despeses bàsiques d'aquest Ajuntament de capítol 1 i capítol 2. I pel que feia a la tarifa d'esports, que també han comentat, jo el que diria és que deia, jo s'hauria de mirar molt bé, ho hem mirat molt bé, realment ho hem mirat molt bé. I com deia a l'exposició inicial, el servei d'esports continua sent un servei força deficitari. El que no podíem fer era baixar preus amb un servei que ja és deficitari i en el que, en el mateix sentit, ja estàvem dient, cada vegada ens demanen uns serveis que hem de millorar. Si volem fer un gimnàs nou, si volem fer aquesta reforma integral que volem fer del poliesportiu, no volem fer encara menys ingressos dels que ja tenim, que són per sota dels que hauríem de ser. Per tant, mantenim uns preus dels més baixos de tota la província i ho fem apostant per donar cada vegada millor servei als veïns i als usuaris. I si un dels entrebancs és la tarificació social, senyor Tirado, això vol dir que a partir d'ara ens votaran a favor les ordenances fiscals perquè també és el tema que nosaltres portem, que volem treballar amb la tarificació social, vol dir que és una bona cosa, una bona entesa que tindrem a partir d'ara amb les ordenances. I per part meva, res més. Moltes gràcies.
Algú per al·lusions a una qüestió? No?
Per part meva, reiterar l'agraïment especial a Esquerra Republicana per aquestes setmanes parlant d'ordenances fiscals. També han fet aportacions, en les seves aportacions també hem corregit, hem enriquit aquest expedient d'ordenances fiscals i sobretot, i com ha avançat el seu portaveu, l'Eugeni, doncs també estem treballant en tota una sèrie d'acords programàtics al llarg d'aquest mandat que esperem també aviat que es pugui materialitzar i que s'explicarà també públicament. Per part del PSC també agrair aquesta predisposició a l'entesa per tal de poder permetre l'aprovació inicial d'aquestes ordenances fiscals amb aquest acord que hem arribat per tal de poder retocar aquest coeficient per tal que la revisió cadastral que s'ha fet doncs no sigui lesiva pels nostres veïns com també ja era voluntat del govern municipal. Entomem aquesta via de treball de la tarificació social, aportava, m'entenc, els nostres respectius programes electorals. També és una qüestió que s'ha de treballar en profunditat, per això també en aquests moments de més o menys inici de nou mandat doncs, tampoc hem estat a temps de poder-ho treballar tot el que correspondria per poder-ho afegir, però està clar que ha de ser un dels principals reptes pel que fa a les ordenances fiscals d'ara en endavant. I per últim, un comentari respecte als preus del patronat d'esports. Doncs bé, no és una decisió que s'hagi fet de forma espontània, sinó que s'ha treballat, s'ha mirat de moltes formes. No és una decisió, i podem dir obertament, que ens hagi agradat fer, no?, el fet de pujar aquests preus, però enteníem que era una decisió que s'havia de prendre en el sentit doncs, que al llarg dels últims anys també els costos del servei s'han doncs, anat augmentant mentre que el preu s'ha anat mantenint i era una cosa que s'havia d'apropar una mica més a aquest cost, entenent igualment que el que ha de prevaldre és que sigui un servei públic i que tothom de Ripollet que vulgui doncs, pugui assumir aquests preus, però també sobretot i pensant no només en el passat, només en el present, sinó sobretot en el futur, com també ha avançat la regidora Pilar Castillejo. També el que volem al llarg d'aquest mandat és que a nivell d'esports doncs, que es vegin unes millores molt evidents. Hi ha unes reclamacions molt necessàries des de fa molt de temps de millores en el poliesportiu, en els equipaments esportius, que també en aquest plenari, en l'anterior mandat, per part de bona part dels grups municipals, doncs, també s'havia expressat. I bueno, aquest també és un petit pas necessari per poder encarar tots els reptes que tenim per endavant. No era una decisió fàcil, però entenem que també era responsabilitat del govern doncs poder en aquest moment prendre aquesta decisió. Si no hi ha cap més intervenció, amb el vot contrari de Ciutadans, l'abstenció del PSC i el vot favorable d'Esquerra i del govern quedarien aprovades inicialment aquestes ordenances fiscals. Passem ara als següents punts d'aquest ple extraordinari, que si els sembla els tractem conjuntament, donat que són tres punts diferenciats, però cadascun d'aquests tres punts relatius a l'aprovació inicial de la dissolució de cadascun dels patronats, del Patronat Municipal de Cultura, del Patronat Municipal d'Ocupació i del Patronat Municipal d'Esports. Des que es va conformar la comissió que està treballant aquesta dissolució, que ja es va aprovar el mes de juliol, doncs s'han fet moltes feines de molt tipus. Ha estat una feina realment molt, molt intensa, en poc temps i a més per l'agost entremig s'ha fet moltíssima feina, en especial a nivell tècnic de cadascun dels patronats, també des dels serveis comuns interns de l'Ajuntament, i que finalment un d'aquests acords i l'acord més important, que per tant també s'aprofita per portar aquest ple extraordinari, és aquesta aprovació inicial de dissolució dels tres patronats. I els acords que recull, de forma resumida, perquè hi ha molts punts d'acord, esmento els més importants, són els següents. Aprovar inicialment la dissolució dels patronats i la derogació dels seus estatuts reguladors, de manera que les prestacions per aquests patronats seran assumides en la seva integritat per l'Ajuntament de Ripollet. Establir com a data d'efectes de la dissolució dels patronats el 1 de gener de 2020.
integrant la plantilla municipal al personal dels patronats, personal laboral i funcionari, amb total subrogació per part de l'Ajuntament, dels drets i obligacions del seu règim estatutari o laboral, sense que l'acord de dissolució impliqui en cap cas una modificació d'aquesta situació. Integrant la plantilla pressupostària de l'Ajuntament, les places i dotacions pressupostàries corresponents que figuren a la plantilla dels patronats. Incorporar la relació de llocs de treball de l'Ajuntament, els llocs de treball, de les relacions de llocs de treball, dels respectius patronats, adscrivint-los en els seus àmbits corresponents. Acordar la successió amb caràcter universal de l'Ajuntament respecte dels patronats en tots els seus béns i drets, així com en les obligacions. Estem parlant dels contractes vigents, estem parlant dels convenis. També es produiria la consolidació comptable entre l'Ajuntament de Ripollet i els patronats, amb tota una sèrie de consideracions financeres i comptables que té. Es traspassarà la documentació dels patronats i que s'integraran en l'Arxiu General de l'Ajuntament. S'entén subrogat l'Ajuntament en la titularitat dels fitxers de dades, els efectes de la titularitat de les dades corresponents i l'exercici dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament. Per altra banda, se sotmet tot aquest expedient a informació pública pel termini de 30 dies hàbils. Es notifica als integrants de la comissió d'estudi que abans hem comentat, als respectius patronats i en la seva representació al president del seu Consell d'Administració, que ho haurà de fer extensiu als integrants dels Consells d'Administració. Notificar també als treballadors i funcionaris i funcionàries i notificar a d'altres administracions. I, per últim, notificar aquests patronats la necessitat que, per la seva part, siguin practicades notificacions dels acords que s'informi a totes les parts que corresponguin. És un expedient, com dic, molt treballat, molt llarg i que també, per part meva, en aquest cas i en especial, doncs, vull agrair tota la feina que des dels treballadors i treballadors de l'Ajuntament i dels patronats doncs, s'ha fet per poder portar aquest expedient a temps i a punt en aquest plenari. Obrim torn de posicionaments. Senyor Montanui, a favor dels tres. Tinc. Ciutadans.
Abstenció.
Abstenció. PSC.
A nosaltres a favor. Ja era un punt que portava al nostre programa. Ara pensem que s'ha de garantir, una vegada es dissolguin, els patronats de participació dels ciutadans, dels grups municipals i de les entitats.
Sí, efectivament. Ara el repte doncs, serà anar pensant en els nous consells participatius d'esports, cultura i d'ocupació i que vagi més enllà, en aquest cas també és el que la voluntat que hi ha, que vagi més enllà d'ocupació, que pensi més tot l'àmbit de desenvolupament i de promoció econòmica. El repte que tenim és aquest, de poder treballar per tenir aquests espais de participació que fins ara asseguraven els consells d'administració i amb la desaparició dels patronats doncs és indispensable mantenir aquests espais de participació i per què no pensar-los de forma més ambiciosa per tal que hi pugui participar més gent o si més no també que s'hi pugui fer encara debats de més qualitat i prendre decisions amb més consens i legitimitat per part del municipi. Si no hi ha cap més consideració, amb l'abstenció de Ciutadans i el vot favorable de la resta, que han aprovat aquests tres punts, no hi ha cap més punt a l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari i com és un ple extraordinari, doncs tampoc hi ha punt ni de mocions ni de precs i preguntes. Així doncs, per una banda, com hem anunciat a Junta de Portaveus, el proper dimarts 15 a les 10 del matí fem el ple extraordinari de sorteig de meses electorals per les eleccions generals del 10 de novembre i, per altra banda, el dijous 31 d'octubre celebrarem el ple ordinari d'aquest mes. El celebrarem a les 6 de la tarda, donat que és el dia de la castanyada i aprofitem per avançar-lo una hora. Així doncs, ho deixem aquí, s'aixeca la sessió i agraïm la vostra assistència.
Fins aquí la sessió plenària extraordinària d'aquest 10 d'octubre de 2019, un ple que ha estat dedicat a discutir les ordenances fiscals de l'any 2020 i també la dissolució dels tres patronats, esports, cultura i ocupació, que a partir de l'1 de gener de 2020 no existiran. Per tant, una liquidació a tots els efectes legals i no només de funcionament, sinó també del seu personal i també doncs, a tots els seus pressupostos, etc. Doncs el tema principal principal ha estat doncs, les taxes, els impostos, que com han coincidit tots els grups, són continuistes, però amb alguns canvis, principalment alguns ajustos i simplificació dels preus dels serveis d'esports i aquests nous estímuls en relació al parc d'habitatges, com per exemple la bonificació d'IBI dels pisos que es posin a lloguer a través de la borsa d'habitatge segur de l'Ajuntament i també una penalització dels pisos buits dels grans tenidors. Doncs fins aquí aquesta retransmissió des de la sala plens de l'Ajuntament de Ripollet. Tornem les connexions als estudis centrals de Ripollet Ràdio. Ha estat a les vies tècniques Jordi Puy i des de la sala plens Toni Miralles. Bona tarda.